Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Viatgem fins a l'Índia, però abans, Miriam, diem, anem amb l'última hora del que, del que està passant, en aquest cas, amb la relació Espanya-Índia.
Sí, les conseqüències de com està la pandèmia a l'Índia és que Espanya ha demanat una quarantena obligatòria de 10 dies a tots els passatgers que vinguin d'aquell país. La directiu del Ministeri de Sanitat s'ha publicat avui al butlletí oficial de l'Estat i entrarà en vigor aquest dissabte. Mentrestant, la pandèmia, com deies, empitjora a l'Índia. En les darreres 24 hores s'ha registrat una xifra rècord de 3.293 víctimes mortals, mentre que els contagis han superat per primera vegada la barrera dels 360.000 positius. Els hospitals estan col·lapsats i els crematoris funcionen a un ritme mai vist.
Doncs per conèixer des del primer pla, in situ, el que està passant, podem saludar a aquesta hora l'Aina Valldaura, que és cooperant, que en aquest cas porta 4 anys treballant a la Fundació Vicente Ferrer. Aina, bona tarda.
Hola, bona tarda, Tani. Gràcies per poder comptar amb nosaltres.
No, al contrari, gràcies a vosaltres per voler-nos atendre i per explicar-nos el que està passant, perquè, com és habitual, els mitjans de comunicació es queden amb 3 o 4 fotografies, ens expliquen 4 coses i ens quedem amb això, no? Tu que ets a la zona d'Anantapur, on tu treballes a la seu de la Fundació Vicente Ferrer, com està la situació, in situ?
Doncs aquí a Anantapur ens trobem una zona rural. La ciutat més pròxima, la gran urbe índia més pròxima, seria Bangalore. Bangalore sí que ja està en confinament total, perquè han augmentat els casos en 33.000 diaris, però la zona d'Anantapur de moment segueixen augmentant a uns 16.000 en tot l'estat que ens trobem, però seguim sense confinament, però els casos als hospitals ja s'han disparat important, no? L'hospital de la Fundació va ser designat centre exclusiu per a pacients de Covid el passat dilluns i en una setmana i mitja que portem ja estem al 90% de la nostra capacitat, amb un 80% dels pacients amb necessitat d'aquest oxigen tan bàsic per respirar, no? I que sembla mentida que l'oxigen ara mateix s'hagi convertit amb el producte més preuat en aquests moments a l'Índia.
Explica'ns què és el que ha passat, perquè semblava, tothom apuntava que l'Índia tenia el coronavirus controlat i de cop i volta s'ha desfermat. No sé si és que s'han relaxat les mesures, si és que no n'hi ha hagut. Fes-nos una mica la pel·lícula dels fets de com heu arribat a la situació amb la que està ara mateix l'Índia.
Ha sigut més que una onada, podríem parlar d'un tsunami, que no doni alerta, no doni avís i arrasa amb tot el seu pas. Fins fa mitjans de febrer, gener, inclús mitjans de març, la situació era pràcticament de normalitat total. Parlàvem, no, entre nosaltres, ostres, és com tornar a la prepandèmia. Tot estava obert, mercats, comerços, tota l'activitat havia recuperat ja el seu ritme frenètic normal a la Índia, no? No va ser fins a finals de... Doncs a finals del mes de... A mitjans del mes d'abril comença a pujar, però ens ha agafat, jo crec que a tots una mica per sorpresa, i la gent ja havia assumit, ho havia passat pàgina de la Covid-19 aquí a la Índia. Crec que tot és un pecat, una mica d'excessiva confiança i de creure'ns que aquí a la Índia ja havíem derrotat el virus, i ara estem veient que no, que el virus està més viu que mai i atacant sobretot i afectant aquestes persones més joves, que això també és molt, molt preocupant, aquest canvi que hi ha hagut en la tendència. No?
Ara parlarem de la mutació que es parla, que es diu que té aquest virus a la Índia, però abans, a l'Índia s'estava vacunant, s'estava fent campanyes de vacunació, no havien endegat. En quin punt estàveu?
La vacunació va començar el 16 de gener en personal de primera línia, personal mèdic, sanitari, totes les persones, no? Aquests frontliners que els anomenem aquí. Vam continuar amb els majors de 65, persones amb patologies prèvies, i ara ens trobem a la fase de majors de 45, totes aquelles són majors de 45, i a partir del dia 1 de maig, totes les persones majors de 18 anys ja es poden vacunar. Estem parlant de que hi ha ara mateix vacunades a la Índia 141 milions de persones. Però quan ens mirem la imatge total del país, totalment vacunades amb les dues dosis, això representa un 1% de la població. I amb una dosi és un 7% de la població, el que estaria vacunat a dia d'avui. La logística, la infraestructura, la veritat és que ha sigut admirable, ha anat molt bé, però a les dimensions de la Índia, les dimensions en les que es troben en aquest país, és un repte amb majúscules, no? S'haurien d'administrar pràcticament 100 dosis cada mes per poder arribar al final de 2021 a tenir el conjunt de la població pràcticament immunitzada, no?
Clar, el que una de les coses que deixen, en fi, que te les mires des de lluny és que la Índia és la fàbrica és una de les fàbriques de les vacunes, no? I que clar, per això et preguntava com estava el ritme de vacunació en aquest país, perquè és ara mateix l'única manera d'aturar aquest coronavirus. Per això et preguntava jo si s'estava vacunant o no. Per tant, deixa'm fer-te una segona pregunta, que és la gent que contrau ara el coronavirus és gent que ha estat vacunada amb una dosi o no havia estat vacunada? Això tenim... El govern indi té algunes dades on teniu coneixement d'això?
Oficialment no hi ha dades publicades sobre quin percentatge dels contagis que anaven ara són persones que ja havien estat totalment vacunades o amb una dosi o parcialment vacunades. Sí que entre els pacients que hi ha a l'hospital sí que hi ha algun que tenia una primera dosi o... Però estan sent els que... Ja estem vacunats, casos més lleus. Això sí que hem vist que eren casos més lleus. Mm-hmm. Els casos més greus que almenys estem atenent a l'Hospital de Matalapari, l'Hospital de la Fundació, són persones que no estaven, en la seva majoria, vacunades.
Mm. I ens parlaves de l'escassetat de l'oxigen. Té alguna explicació al govern de com s'ha arribat... com pot ser que s'arribi a l'extrem de que no hi hagi oxigen, no? És una cosa que abans comentaves que sembla insòlit, però està passant a l'Índia.
Sí, sobretot a ciutats com Delhi, no? Ciutats com Delhi, com Bombai, on arriba un moment que la producció d'oxigen no és suficient per fer front a aquesta demanda que s'ha disparat, aquest tsunami, no?, de nous contagis en el que ens trobem immerses i immerses. Ara, just abans de l'entrevista, llegia que reconvertiran una planta de fabricació de cotxes, la reconvertiran en una planta de fabricació d'oxigen. D'aquí també la necessitat de la Fundació d'adquirir aquest regenerador d'oxigen. És com ara tothom s'ha... No, ens hem despertat tots i des de la Fundació el que estem ara és intentar evitar, preparar-nos per evitar que aquestes imatges que hi ha a Madrid es repeteixin, perquè és devastador el que ens està arribant a les imatges i les històries que podem llegir del que està passant a Delhi, i crec que sobretot s'ha d'evitar que això passi, lluitar per pal·liar els efectes en aquesta gran ciutat, però també evitar que això passi enlloc més i a cap persona que vigi de vigilar-se en aquesta situació tan angoixant de tenir que buscar un llit o un oxigen per un pare, per una mare, per un germà, per un amic, no?
Des de la Fundació Vicente Ferrer s'ha posat en marxa la campanya Oxigen per l'Índia. Quin és l'objectiu d'aquesta campanya? Evidentment és, en fi, recuperar fons, però com podeu ajudar? Com ho fareu?
Doncs mira, tenim al nostre hospital, tenim aquests 245 llits, però el nostre oxigen ve de l'estat veí de Karnataka. I ara els estats sí que estan jugant la política de cadascun apropiar-se dels recursos que tenen dins les seves fronteres dels diferents estats per la seva pròpia població. Per tant, en vista de que es pugui en algun moment no deixar passar aquest subministrament d'oxigen que arriba al nostre hospital, el que volem és adquirir aquest generador d'oxigen. Aquest generador d'oxigen, juntament amb uns cilindres d'oxigen, ens permetrien garantir en tot moment que els nostres pacients tenen aquest oxigen, perquè si no el que podríem fer front és a un verdader desastre, no? Si en algun moment aquesta producció d'oxigen, encara que sigui unes hores, es pare. I el que estem treballant sense descans és per garantitzar i adquirir aquest generador que ens doni aquesta autonomia i aquesta sostenibilitat per poder seguir donant aquest oxigen als pacients que ara mateix tenim a l'hospital.
Estem parlant amb l'Aina Valldaura, cooperant de la Fundació Vicente Ferrer. Míriam Díaz, té una pregunta per tu?
Sí, només afegir que per col·laborar amb aquesta campanya, no?, es pot fer a través de la vostra web i també un telèfon, oi, Aina?
Sí, hi ha el telèfon... No el tinc jo.
Mira, el direm.
El tenim.
El 900-111-300. 900-111-300 per poder col·laborar amb aquesta campanya. Jo, Aina, et volia preguntar que des de la Fundació també esteu fent tasques de conscienciació, sobretot als pobles petits, no?, perquè la gent sigui conscient dels riscos d'aquesta pandèmia. No sé com s'està actuant des de la població, doncs, aquestes petites localitats, si arriba totes aquestes imatges del que està passant a les grans capitals, no? Com els esteu conscienciant?
Ho estem fent sobretot a través de, pues, ja sigui trucada telefònica, amb tots els contactes que tenim, amics, té una mica de cadena, no? I a través de la figura del que es diu el Corona Demon, són uns personatges de la Fundació que es vesteixen de dimoni i fan totes les representacions teatrals passejant-se pels pobles, però d'una manera molt dinàmica, molt, molt activa, molt, molt entenedora, poder-se entendre que la gent el que està passant, com es pot prevenir, i animant-los també a registrar-se al portal del govern i a anar a vacunar-se quan els hi donin cita, no? Per tant, estaríem per una banda fent difusió d'aquestes mesures de prevenció i per l'altra animar a la vacunació a través d'aquests coronadímons que els diem nosaltres, que és una manera molt més, bueno, directa i visual d'arribar molts cops a població de zones pues, més remotes i de zones més rurals. Mm.
Què en diuen els experts aquí al país sobre aquesta nova variant índia del coronavirus?
Hi ha força divisió. Ja la comunitat científica està investigant ara mateix quina és la incidència, perquè s'ha trobat aquesta doble mutant, sobretot a l'estat de Maharashtra, a l'oest del país, a la capital de la Bombay, i apunta encara és d'hora per atribuir-ho totalment, aquest augment, aquest tsunami que estem vivint, aquesta doble variant. S'apunta més a una doble causalitat. Per una banda, aquesta relaxació de les mesures, de això ja ha passat, la Covid s'ha anat, hem guanyat, i la possible incidència que aquesta variant hagi pogut tenir. Per tant, estaríem encara sense una resposta clara per part de la comunitat científica que ho està investigant i seguint ben de prop.
Una de les imatges que, en fi, que més impacten, si més no, al món occidental és doncs, aquestes pires on es cremen els cadàvers, no? Perquè en aquest cas els crematoris no donen, en fi, no donen l'abast. Això, explica'ns una mica, perquè clar, és una d'aquestes imatges que ens impacten, no hi ha una altra manera de fer-ho, és una tradició de l'Índia, explica'ns una mica quin, perquè clar, quan ho veus des d'Occident, els que no coneguin doncs, la cultura índia els hi pot sorprendre, no?
Sí, el tema de les cremacions és una tradició en si, forma part de la cultura índia, i és un dels rituals, de, no, com aquí sembla, com a Barcelona, els enterraments, doncs aquestes cremacions venen a ser part de la cultura del país. No obstant, el que hem vist ara és que no hi ha capacitat. No, s'ha desbordat tot. S'ha arrasat. I per tant, hi ha imatges de no, cremacions, pràcticament ja grupals, de no donen abast cadàvers que poden estar esperant a Delhi, deien l'altre dia, fins a 20 hores abans de poder ser cremats en aquestes piles crematoris, no? I les imatges, la veritat és que són... Se't remou tot.
Sí, sí.
I et deixen de fer paraules.
Aquest dilluns el Ministeri de Salut de l'Índia ha demanat als estats del país que posin en marxa tocs de queda i tanquin centres comercials, entre d'altres mesures. Això ja està... aquestes restriccions ja estan en marxa?
El govern central, des del passat mes de juny, el que ha fet és una política bastant descentralitzada. Cada estat s'ha gestionat les restriccions com ha cregut convenient en funció de l'evolució dels casos. Doncs a l'estat d'ahir hi ha confinament total, mentre que l'estat on ens trobem nosaltres, de moment tenim un toc de queda de 10 del vespre a 6 del matí, i s'han tancat gimnasos i s'han tancat teatres. I de moment la resta de l'activitat segueix mal. I les escoles sí que es van suspendre ja el passat dilluns, també. Excepte els estudiants de 15 anys, que serien com l'equivalent, no?, a quart de l'ESO d'Espanya, i de batxillerat. Aquests segueixen anant a classe, la resta s'han avançat les vacances d'estiu i ja estan als seus pobles, a les seves cases, sense cap mena de classe.
Aina Vall-Llaura, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Qualsevol cosa ja ho sabeu.
Aquí estem.
Igualment, gràcies. Bona tarda.
Moltes gràcies.
Cooperant de la Fundació Vicente Ferrer, que la tenim a Anantapur, a l'Índia. Doncs aquesta és la fotografia ara mateix del que està passant a l'Índia. En fi, amb aquesta poca concreció per part de la comunitat científica d'aquesta mutació del virus que afecta, això sí, que ens ho explicava l'Aina, a la gent vacunada amb una primera dosi no tan greu com la gent que encara no havia estat, no havia estat vacunada.
I excessiva confiança.
Exacte, sí, ho ha remarcat en un parell d'ocasions, que hi va haver una excessiva... I que estaven pràcticament, creient que havien superat el coronavirus, fent pràcticament vida normal, i de cop i volta no ha parlat d'una onada, sinó que...
Tsunami.
Sí, ho ha definit com... Sí, sí. Com un tsunami. Míriam Díaz, moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Són les 5 i 1 minut. D'aquí 5 minuts saludarem Ernesto i Kaiser. A Madrid les coses també estan... que déu-n'hi-do. Entrem en matèria, repeteixo, en 5 minuts.